Bon dia. Fins al 7 de juliol, l'Ajuntament d'Olot no podrà fer tràmits com contractacions importants o modificacions del planejament.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En els acords que pren un ajuntament es poden prendre de tres maneres, a través de decrets, a través d'acords de la Junta de Govern local i acords de ple. La llei estipula molt clarament quins van a cada lloc. En aquest moment el que sí que podem fer és aprovació de decrets i acords de Junta de Govern local, doncs, per exemple, una ordenació de despeses, pagar una factura.
És l'alcalde en funcions de la ciutat d'Olot, Pep Berga, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Són dos dels exemples del que suposa tenir un govern en funcions a la ciutat. L'alcalde en funcions, Pep Berga, com escoltàvem, diu que no és preocupant, tot i que suposarà un alentiment afegit a l'hora de fer les coses. Sobre si li preocupa l'estabilitat del pacte amb Esquerra, Berga es mostra clar i concís. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars d'aquest dimecres 21 de juny de 2023.
El dia en 4 minuts.
El Consell de la Comarcal de la Garrotxa, tres quarts del mateix que ara parlàvem sobre l'Ajuntament d'Olot. El consistori olotí retarda la posada en funcionament del nou mandat a nivell comarcal. Continua la lluita de més d'una desena de famílies olotines per dur els seus fills a l'escola de barri el curs que ve. Aquesta setmana s'ha anunciat l'ampliació de ràtios a les escoles concertades, però no ha passat el mateix amb les públiques. Reduir el consum d'energia a casa podria suposar un estalvi de 3 milions i mig d'euros per al conjunt de la Garrotxa. Són dades facilitades per al Consell Comarcal de la Garrotxa en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. A partir del curs 2023-2024, UNED Garrotxa oferirà el grau universitari a distància d'educació primària. Aquest any s'han graduat 130 alumnes que han cursat un grau universitari en contacte amb la seu de la comarca. Música, circ i el joc seran els protagonistes de la Cua del Drac 2023. Ja es coneixen les activitats que es proposen des d'Olot Cultura per aquest estiu. En esports, el Club Bàsquet Vall d'en Bas ja pensa mantenir-se a Primera Catalana. Després de l'ascens, la plantilla reconeix que ja s'ha relaxat després d'un tram final de temporada marcat per la pressió pel resultat. En atletisme, el Consell Esportiu de la Garrotxa busca promocionar les modalitats d'aquest esport com la velocitat. Les pistes d'atletisme són la seu una vegada al mes d'un entrenament que pretén ajudar a aprendre aspectes com la tècnica a l'atletisme. I per tancar la carpeta esportiva, dos apunts de la Unió Esportiva Olot. Ot Serrano no seguirà la Unió Esportiva Olot, ho hem conegut aquest mateix migdia. Després de dues temporades al conjunt olotí, Serrano conclou el seu vincle amb la Unió Esportiva Olot. Qui sí seguirà i serà nou jugador del primer equip 100% és Jordi Manzano, el jove migcampista que fins ara formava part del filial al Sant Jaume. Estarà 100% en dinàmica de la plantilla de Pedro d'Olea.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Operació anticorrupció a Sitges, investigada l'alcaldessa i 8 regidors i exregidors. La UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional, porta a terme diversos escorcolls a domicilis, espais d'entitats investigades i a diverses dependències de l'Ajuntament. En successos, una dona mor ensaltada des d'un pis on s'ha declarat un incendi a Balaguer. Un home està ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb diverses cremades. En política, els pactes de PP i Vox amenacen les polítiques d'igualtat que emboliquen l'acord Extremadura. Els acords fan retrocedir la lluita contra la igualtat, però l'entesa s'encalla en territoris com Múrcia o Extremadura. A l'àmbit internacional detecten sons submarins a la zona on busquen el submergible del Titanic. La Guàrdia Costanera dels Estats Units confirma que s'han sentit sons submarins que podrien procedir del Titan a menys de 24 hores que s'esgoti l'oxigen a l'interior. I la Xina estaria negociant una base militar a Cuba, on ja tindria 4 centres d'espionatge. Xina no compta en cap tipus de desplegament militar a Amèrica, però ja té una base militar en marxa a Cambodja i estaria negociant amb Cuba, els Emirats Àrabs i Djibouti.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor avui serà protagonista. Ambient càlid, màximes de 30 a 33 graus. Les més altes podrien arribar als 34 a 35 al prelitoral. De fet, ahir ja es va arribar als 34 graus al barri vell de Girona, 31 en el cas de Vic, 29 a Olot i no gaire alta a les Guilleries. A Sant Hilari Sacalm, 27,7. A mínimes de 13 a 14 graus aproximadament a les comarques interiors. Doncs bé, no canvia gaire la temperatura nocturna i el cel es mantindrà poc ennuvolat, a diferència d'ahir, o estones de núvols alts i mitjans, mig ennuvolat a la tarda. No preveiem precipitació. Hi ha una situació de xàfecs, d'alguna tempesta que pugui entrar per Lleida, a l'interior de Tarragona, però no arribarien a les comarques de Girona. Bé, de cara a dijous, potser a la tarda hi ha alguna tempesta, continua la calor, les temperatures no canvien gaire, o podrien baixar lleugerament i el cap de setmana farà calor per Sant Joan, però cal dir que la temperatura podria recular una mitjana de 4 o 5 graus. Per tant, el pic màxim de calor seria doncs avui, pràcticament, justament quan és l'inici de l'estiu. Arriba l'estiu astronòmic i, per tant, aquest dimecres inaugurem una nova estació.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer dia d'estiu d'aquest dimecres 21 de juny de 2023. Un estiu que comença a Olot amb el govern en funcions, ja que fins al 7 de juliol l'Ajuntament d'Olot no podrà fer tràmits com contractacions importants o modificacions de planejament. Són dos exemples del que suposa tenir un govern en funcions a la ciutat. L'alcalde, precisament en funcions, Pep Berga, diu que no és preocupant, tot i que suposarà un alentiment afegit a l'hora de fer les coses. Sobre si li preocupa l'estabilitat del pacte amb Esquerra, Berga es mostra clar i concís, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot viu aquests dies un fet inèdit i és que mentre la resta de consistoris catalans ja estan estrenant el nou mandat, a la capital garrotxina s'haurà d'esperar el 7 de juliol per constituir el nou Ajuntament, a l'espera de la resolució del Tribunal Superior de Justícia en relació a la petició d'anul·lació dels resultats d'una mesa per part d'Activem Olot. Segons l'alcalde en funcions Pep Berga, aquesta casuística generarà més lentitud en el funcionament del consistori, el que ja se li ha de sumar al de les setmanes de vacances que vindran. Tot i així, treu pes a l'assumpte i diu que no és preocupant que s'hagin d'esperar per a 3 setmanes per posar en marxa definitivament el nou Ajuntament.
En els acords que pren un Ajuntament es poden prendre de tres maneres, a través de decrets, a través d'acords de la Junta de Govern Local i acords de ple. La llei estipula molt clarament quins van a cada lloc. En aquest moment el que sí que podem fer és aprovació de decrets i acords de Junta de Govern Local, doncs, per exemple, una ordenació de despeses, pagar una factura, donar una llicència d'obres doncs, que no sigui important, aprovar un petit projecte, això no hi ha cap mena de problema, però tot allò que passa habitualment pel ple, que són contractes importants, doncs, modificacions del planejament, en definitiva, allò més important, allò que demana debat, allò que demana que tots els grups doncs, puguin dir-hi la seva, això és el que no es pot fer.
Sobre si a Junts li preocupa el pacte ja firmat amb Esquerra davant la possibilitat que la justícia doni la raó a Activem Olot i acabi sumant un regidor més, en detriment d'Esquerra, Pep Berga es mostra tranquil i veu poc probable que això passi. També assegura que el pacte amb Josep Quintana és fort, perquè diu que, entre altres coses, els programes dels dos grups són molt coincidents.
No, és que no se n'obriran de converses. Les converses estan tancades des de fa molts dies, no hi ha cap conversa a obrir. Si un pacte s'ha de debilitar per dues setmanes o tres, doncs seria un pacte molt, molt mal forjat, deixa-m'ho dir d'aquesta manera. Jo crec que en aquest sentit tant en Josep Quintana com jo mateix hem estat molt clars des del principi. De fet, el dia que vam anunciar l'acord amb Esquerra Republicana ja vam dir que no estava condicionat al fet que tingués tres regidors, on tingués dos, on tingués quatre. Aquest és un pacte que d'alguna manera respon a la confiança que tenim com a grups.
Segons l'alcalde d'Olot en funcions, a dia d'avui no es plantejarien sumar ningú més al pacte.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa, tres quarts del mateix que l'Ajuntament d'Olot, el consistori olotí retarda la posada en funcionament del nou mandat a nivell comarcal. Segons Santi Arraixac, fins al mes d'agost no es podrà tornar a la normalitat. Junts ja ha parlat amb Estimem les Planes per arribar a un acord per governar el Consell.
El Consell Comarcal de la Garrotxa passa tres quarts del mateix que l'Ajuntament d'Olot. Amb el consistori olotí en funcions, l'organisme comarcal tampoc pot constituir el nou plenari. Hauria hagut de ser durant aquest juny quan el nou mandat s'hagués hagut de posar en marxa, però ara ja no es podrà fer fins ben entrats al mes d'agost. Mentrestant, tot allò que ha de passar pel ple no es pot aprovar. En parla el president del Consell Comarcal de la Garrotxa en funcions, Santi Reixac.
Modificacions de crèdit, aprovar doncs, convenis amb entitats que estan pendents, no ho sé, hi ha una sèrie de coses que tenia, hi ha tota una sèrie de compromisos que es va quedar que així que hi hagués el nou govern doncs, del Consell Comarcal, que es tornés a estar format, doncs es parlaria doncs, amb les entitats i coses que queden pendents.
Reixac posa d'exemple la planta de triatge, però també algunes reunions per resoldre qüestions a nivell escolars. L'actual president del Consell en funcions vol continuar liderant l'ENS Garrotxí.
Sempre dic que a mi m'agradaria. Però les coses, fins que no estan al sac i ben lligat, diuen que no es pot dir, doncs ja està. A mi m'agradaria perquè hi ha projectes engegats que li podrien donar continuïtat.
Aquesta vegada Junts no disposa de la majoria absoluta per governar el Consell Comarcal, però Santi Reixac reconeix que ja ha parlat amb Marc Puig i Estimem les Planes.
El marge d'Estimem les Planes, evidentment, ja han tingut contactes i doncs, bueno, jo crec que la cosa doncs, està ben lligada. Sempre hem mirat de tenir bona relació amb tothom i de parlar, i aquesta set, doncs, una mica, els meus 4 anys que hi ha hagut ara, doncs, és mirar de parlar amb tothom i de mirar de fer les coses en consens.
No serà fins a finals d'agost quan els plens del Consell Comarcal de la Garrotxa tornin a la normalitat.
Seguim parlant de política, però canviem de comarca, marxem cap al Ripollès, on la nova alcaldessa de Ripoll reclama a l'oposició que els deixi un marge de temps per mostrar la seva acció de govern en espera de si prospera una moció de censura. Sílvia Orriols assegura que treballar en minoria requerirà arribar a consensos i ja ha convocat a tots els partits per començar a teixir confiances. A més, espera que les entitats continuïn treballant per Ripoll després de la renúncia en bloc de la Comissió de Festes, un fet que considera que es deu a que alguns dels seus membres formaven part d'altres llistes electorals. Judit Espert.
Després de ser investida com a alcaldessa, Sílvia Orriols ja comença a exercir-ne. Des del despatx d'alcaldia assegura que arribava al ple d'investidura convençuda que no seria en el govern de Ripoll. El gir de guió considera que és una oportunitat per demostrar que poden desplegar el seu programa electoral. Asseguren ser conscients que amb un govern en minoria caldrà buscar complicitats amb els altres grups municipals. Per això, la nova alcaldessa vol mantenir una trobada amb tots els altres caps de llista. A més, demana marge per poder desplegar l'acció de govern.
Hem guanyat les eleccions i crec que necessitem i hem de tenir l'oportunitat de demostrar que ho podem fer bé i que realment podem beneficiar els ripollesos. I el fet de tenir aquest estigma sobre de que a qualsevol moment se't pot fer aquesta moció de censura i, per tant, arrabassar-te aquesta oportunitat, doncs, evidentment, ens colpeix.
Un govern en minoria pot condicionar l'acció de govern i, de moment, Orriols demana prudència.
Procurarem arribar a una entesa per aprovar uns nous pressupostos. En cas que no pugui passar, doncs, evidentment, com dius tu, es prorrogaran i haurem de valorar doncs, si podem repartir diferent les partides. Hi ha un petit marge de maniobra a l'hora de destinar els fons. No? Evidentment, haurem de valorar-ho quan ho tinguem damunt la taula. En aquests moments doncs, hi ha incertesa i no sabem tampoc quin escenari ens trobarem. Per tant, prudència.
Sílvia Orriols lamenta el fet que els membres de la COMI hagin plegat en bloc i considera que es deu a accions partidistes dels seus membres. A més, ha anunciat que, tot i que la intenció d'Aliança Catalana és tenir presència al Parlament de Catalunya, la seva acció es focalitzarà en Ripoll.
I per la seva banda, Junts per Ripoll ha assegurat en una roda de premsa que va existir un pacte amb Esquerra Republicana i que aquest es va tancar el divendres al voltant de les 4 de la tarda. A 8:45 del vespre, però, Esquerra va fer saber al grup que trencava el pacte i la candidata Manoli Vega assegura que no li han comunicat els motius. El pacte contemplava cedir l'alcaldia Esquerra durant 4 anys, informa Judit Curós.
Junts per Ripoll assegura que hi va haver un pacte amb Esquerra, però que el grup republicà es va fer enrere a l'últim moment. La candidata juntaire Manoli Vega ha explicat en una roda de premsa que el divendres a la tarda es va tancar un acord amb Esquerra després d'una reunió de 5 hores, però que poc després, a 8:45 del vespre, va rebre una trucada de la candidata republicana Chantal Pérez, on se li va comunicar que es trencava el pacte. Així mateix ho explicava Manoli Vega.
Hi ha la reunió, hi ha un dinar en el que la cap de comunicació del Partit d'Esquerres doncs, pica un comunicat, un discurs, que és el que, inclús es diu, si hi ha algú que llavors hi vol incorporar alguna cosa, però que el tinc, no? I que diu, escolta'm, doncs nosaltres hem fet aquí un pacte i quedem així. Dos quarts de quatre s'incorpora el PSC de Ripoll i diu, bueno, nosaltres no ho sé, més o menys. Nosaltres ens agradaria mantenir una última reunió amb la CUP. Dit això, la CUP, ja amb algú per telèfon, allà mentre dinàvem, va dir, escolta'm, cap problema, nosaltres ens quedem a l'oposició i afavorim aquest pacte.
Vega assegura que fins i tot es va oferir l'alcaldia a Esquerra Republicana durant els 4 anys i que no se li ha comunicat els motius pels quals s'ha trencat el pacte i afirma també que s'han sentit menyspreats. La candidata de Junts per Ripoll diu que continuen oberts a negociacions i que estan disposats a quedar-se fora del govern sempre i quan se'ls escolti i hi hagi un acord programàtic. Manoli Vega també ha assegurat que ha rebut una invitació de l'alcaldessa Sílvia Orriols i que es reunirà amb ella aquest dimecres a les 10 del matí.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, tornem a la Garrotxa. Continua la lluita de més d'una desena de famílies olotines per dur els seus fills a l'escola de barri el curs vinent. Aquesta setmana s'ha anunciat l'ampliació de ràtios a les escoles concertades, però no ha passat el mateix amb les públiques. Les famílies afectades asseguren que no han rebut cap solució per part del Departament d'Educació i es senten desemparades i amb poques esperances d'aconseguir el que volen. Joel Tallant.
Entre una i dues desenes de famílies olotines continuen sense tenir resposta davant la problemàtica de no poder portar els seus fills i filles d'infantil 3 el curs que ve a l'escola del barri que desitgen. La problemàtica ara se centra a les escoles públiques, ja que a principis de setmana es va anunciar l'ampliació de places a les concertades. Hi ha un nombre de famílies de la pública que han pogut ser reubicades, però hi ha famílies del Pla de Dalt, Sant Roc i el Morrot, que continuen demanant l'ampliació de ràtios del 10% i l'alliberament de places d'alumnes amb necessitats especials no utilitzades. Carla Guillaumes i Eli Domenjó són dues de les mares afectades.
Desemparats, totalment desemparats, molt enfadats, vale? Sobretot bueno, per aquesta part de que el departament no ens donen una resposta o la seva resposta és negativa, però per altra banda sí que fan aquesta ampliació de les escoles concertades. Un dels punts que deien perquè no ampliarien ràtio les escoles públiques era perquè els nens es podien repartir per les diverses escoles d'Olot. Vale? Amb aquesta ampliació de les escoles concertades encara ha deixat un buit més gros a les escoles públiques i això fa que les nostres esperances pues, siguin mínimes.
Sí, en aquest moment ni les escoles tampoc estan trobant resposta a el que està fent el departament. També estem trucant directament a l'IME i a les escoles i ningú ens pot donar resposta del que estan fent perquè no s'entén el que està passant aquest any, aquesta moguda que han fet de places i alhora aquest no reconvertiment de places que estan fent.
Les famílies afectades continuen demanant una reunió presencial amb responsables del departament per evitar que la logística familiar durant el curs que ve se'ls compliqui. La Carla i la seva família viuen al costat de l'escola del Pla de Dalt, però si res no canvia, haurà de portar el seu fill a l'escola Greda.
Nosaltres haurem d'agafar el cotxe forçosament per desplaçar-nos a l'escola que ens han adjudicat d'ofici. El nostre cas particular, nosaltres vivim al cantó de l'escola, la meva germana amb les meves nebodes que venen a l'escola també, els nostres pares també, i això ens suposa un transvals familiar.
Cas similar al de l'Eli, que vivint la seva família al Pla de Dalt, haurà d'acabar anant a les Bisaroques.
Suport unànime dels 6 partits polítics que conformen la Diputació de Girona a la creació d'un tren tram a la Costa Brava. L'últim ple d'aquesta legislatura ha servit per posar de manifest un acord que també és una demanda d'algunes entitats de les comarques de Girona. L'acord del ple contempla que es faci un seguiment de l'estudi que hi ha en marxa en el recorregut entre Girona i Olot i que connecta la Costa Brava central. També es compromet a donar suport a un altre futur que enllaci poblacions a la Selva Marítima. La moció que s'ha aprovat assenyala que es tracta d'una infraestructura que beneficiarà els ciutadans de les diferents comarques per on passarà, una de les quals el Baix Empordà, que és una de les impulsores.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A partir del curs 2023-2024, UNED Garrotxa oferirà el grau universitari a distància d'educació primària. Aquest any s'han graduat un total de 130 alumnes que han cursat un grau universitari en contacte amb la seu de la comarca. Els membres de la Universitat Nacional d'Educació destaquen que, tot i que Olot n'és una ciutat universitària, és una de les seus de les comarques gironines que aplega més alumnes que estudien a distància. Natàlia Moreno.
Moltes vegades hem escoltat la frase de mai és tard per estudiar, i a la Garrotxa es converteix en realitat. És gràcies a la Universitat Nacional d'Educació, amb seu a Olot i altres punts de les comarques gironines, que aquest any han graduat a uns 130 estudiants de diferents edats. Han cursat diversos graus referents a la música i a la natura i que tenen molta demanda en gran part gràcies a l'entorn de la comarca. Des de l'UNED ja pensen en el curs vinent i la coordinadora d'UNED Garrotxa, Marta Mallarac, avança als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que oferiran un nou grau, el d'Educació Primària.
Els alumnes, jo crec que, mira, tenim l'oferta de majors de 25 anys d'accés a la universitat, que s'han format molta gent per aquí, gent que ha deixat l'escola, l'institut en un moment determinat i que llavors tornen a recuperar els estudis, o bé, per exemple, a estudiar graus quan ets gran, és a dir, el grau d'Història de l'Art, per exemple, el grau en Ciències Ambientals, i l'any que ve farem el grau amb ensenyament educació primària. És una novetat. L'any passat va començar a Girona i l'any que ve farem el segon aquí a Olot amb tutories presencials.
L'UNED, a banda de la Garrotxa, també coordina altres seus a les comarques gironines i que en els darrers anys compten amb més demanda que mai. Per això amplien l'oferta i, en el cas d'Olot, impulsen una universitat a distància que també beneficia la ciutat. Mallarac diu que Olot ho té tot per ser una ciutat universitària.
Aquí a Olot, a vegades parlem que no hi ha universitat, però hi ha universitat a distància des de fa molts i molts anys, i la UNED el que sí que permet és fer els graus semipresencials, és a dir, tenir un tutor de referent a prop. I això amb les universitats que només són online o digitals no hi és.
De cares al curs vinent, UNED Garrotxa ampliarà la seva oferta de tutories presencials per mantenir el contacte amb l'alumnat, tot i que la gran part de la formació que ofereixen és a distància.
En matèria d'eficiència energètica, reduir el consum d'energia a casa podria suposar un estalvi de 3 milions i mig d'euros per al conjunt de la Garrotxa. Són dades facilitades per al Consell Comarcal de la Garrotxa en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Segons els experts, reduir les hores d'ús d'aparells de la cuina o apagar aparells electrònics durant la nit són accions que es poden fer reduir el consum. Pere Obac.
La millor energia és la que no s'utilitza. Segons els experts en consum d'energia i reducció de costos en matèria d'eficiència energètica, a casa fem ús d'una energia que comporta un cost i no s'utilitza. En xifres, la població de la Garrotxa podria arribar a estalviar més de 3 milions d'euros en energia si en reduís el consum innecessari. Casos com deixar el wifi engegat durant la nit o no apagar els diferents aparells electrònics d'una casa quan es fan servir són petites accions que farien reduir el consum. Gairebé un estalvi d'una quarta part de l'energia que es consumeix en un habitatge, com explica l'enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Martín.
Tots aquells aparells que estan endollats i que estan esperant que nosaltres els posem en marxa, per tant, un botó o un comandament. És un consum molt petit, però és clar, hem de tenir en compte que són 24 hores, 365 dies l'any. I això, grosso modo, pot suposar entre un 20 i un 25% del consum elèctric que tenim a casa nostra. Que si ho transformem en euros, aquest import doncs, cada cop és molt més elevat.
En termes de mobilitat, també recomana que es facin passos endavant en matèria d'eficiència energètica. En els darrers temps, els vehicles elèctrics agafen cada vegada més protagonisme i signifiquen una reducció d'uns 300 kW per hora respecte a un cotxe amb combustible. En termes educatius, també s'ha impulsat a la Garrotxa la reducció d'energia a través d'aparells de control de temperatura. Segons Martín, han suposat un estalvi d'un 25% de mitjana de calefacció.
Un cas és que hem fet a les escoles d'aquí a la comarca, on hem posat a cada aula un termostat, on tenim fixat un sistema de control, que a cada aula té la temperatura fixada i en funció doncs, si hi ha més alumnes, menys alumnes, de l'horari d'aquella aula, doncs es climatitza o no en funció de les necessitats i el programa que té. I amb això doncs, hem pogut obtenir estalvis de més d'un 25% en el consum energètic d'aquella escola.
Durant aquests dies s'està celebrant la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que durarà fins al 31 de juliol, amb l'objectiu de conscienciar la societat de la necessitat d'implementar un nou model energètic.
I abans dels esports, parlem de música, circ i el joc, que seran els protagonistes de la Cua del Drac 2023. Ja es coneixen les activitats que es proposen des d'Olot Cultura per aquest estiu. Hi hauran tres espectacles de circ a la plaça, activitats de la biblioteca, música al Parc Nou o exposicions a museus. La gran novetat serà el joc inspirat en el Cluedo que es farà a Can Trinxeria.
La Cultura es trasllada a l'exterior com cada estiu a Olot i ja es coneixen les activitats que a partir del mes de juliol es faran per diferents punts de la ciutat. Com ja és habitual, en els darrers anys el circ a la plaça es farà cada dimecres de juliol i el festival Música al Parc els diumenges a la tarda des del 23 de juliol fins al 20 d'agost. També recupera, pel que fa a la vessant literària, el concurs Llegit té premi a la Biblioteca Maria Vaireda, a banda dels nous quaderns d'estiu que s'han preparat. El director de l'Àrea de Cultura i Educació, Ricard Sargatal, destaca dos aspectes de la Cua del Drac, la gratuïtat en la majoria d'espectacles i l'aprofitament de l'entorn natural.
És la seva gratuïtat. La majoria de les activitats que fem a l'estiu, la majoria, no totes, però tenen aquest caràcter gratuït. L'altra característica és que intentem buscar espais a l'aire lliure al màxim que podem, sortir dels equipaments durant l'estiu i estar en contacte amb la natura i altres espais doncs, patrimonials de la ciutat.
Una de les grans novetats de la Cua del Drac i l'agenda cultural d'estiu de la ciutat serà un joc que es farà a Can Trinxeria. Sota el títol de S'ha comès un delicte a Can Trinxeria, els participants podran comprovar el perill que corren obres de gran valor. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
Descobrirem els perills greus que pateixen o poden estar patint les obres d'art que hi ha a Can Trinxeria. I aleshores, doncs, els lladres, restauradors, conservadors i familiars de Can Trinxeria, a través del joc del club, hauran de descobrir què passa, quines obres d'art hi ha a Can Trinxeria que corren perill i per què i què es pot fer per evitar-ho.
La majoria de les propostes de la Cua del Drac són gratuïtes i es pot consultar la programació completa a través del portal web d'Olot Cultura i a l'aplicació per mòbils Agenda Olot Cultura.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui als esports comencem parlant d'atletisme, perquè el Consell Esportiu de la Garrotxa busca promocionar les modalitats de l'atletisme com la velocitat. Les pistes d'atletisme són la seu una vegada al mes d'un entrenament que pretén ajudar a aprendre aspectes com la tècnica a l'atletisme. Els entrenaments ara s'han aturat i s'espera una nova tanda a partir de l'inici de curs al mes de setembre.
L'atletisme no és un esport que només es mesura en quilòmetres, i és que altres modalitats com la velocitat o el salt també requereixen una tècnica determinada que demana molta i molta pràctica. Amb aquest objectiu, el Consell Esportiu de la Garrotxa ha ofert aquest any una activitat mensual a les pistes d'atletisme amb la voluntat de promocionar la gran varietat de disciplines que inclou l'atletisme. El cert és que a la Garrotxa són poques les persones que saben que aquest esport engloba més tipus de proves a banda de les curses i les marxes, com ara els llançaments, els salts i les tanques. L'entrenadora Patricia Ganxa afirma que la idea va sortir del membre del Club Atletisme Olot Terra de Volcans, Manel Rodríguez.
Tot va sortir per a Manel, doncs, que em deia que molta mainada, molts nens anaven a córrer a la muntanya, clar, per l'entorn que tenim aquí a Olot, que és fabulós, i potser hi havia molts nens d'edat d'uns 10-15 anys doncs, que tocaven poc la part de pista de tècnica. I vam decidir doncs, crear, mitjançant aquests tipus d'entrenaments que fem una vegada al mes, doncs, tota la part de velocitat, de fer doncs, tanques i sèries de curta distància.
I és que no és el mateix córrer en una simple carrera que participar en proves com aquestes que requereixen conceptes que només s'aconsegueixen interioritzar a base de molta i molta pràctica.
És a dir, ens centrem en molt curta distància, busquem treball amb tanques, busquem fer, per exemple, salt de llargada, alçada, doncs, diferents coses, però sí, busquem aquest tipus d'entrenament que potser si vas a córrer al bicicarril o a la muntanya doncs no ho trobaries.
Aquests entrenaments donen valor a una de les cares de l'atletisme poc coneguda a la Garrotxa, si bé és cert que la Garrotxa pot treure pit del bon nombre de curses i proves que hi ha durant l'any.
I en bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Bas ja pensa mantenir-se a primera catalana. Després de l'ascens, la plantilla reconeix que ja s'ha relaxat després d'un tram final de temporada marcat per la pressió pel resultat. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, un dels jugadors del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Albert Grabulosa, reconeix que ha estat un ascens molt treballat dia a dia. El Club Bàsquet Vall d'en Bas tindrà un dels estius més dolços de la seva història després dels ascensos a primera catalana dels equips masculí i femení. Pel que fa al masculí, va ser un ascens en un tram final de temporada igualat on l'equip va patir alguna derrota. Des del vestidor reconeixen que en algun moment van aparèixer els dubtes i sentien la pressió per obtenir l'ascens. Un ascens que es va aconseguir a la pista del Garrotxa Sant Joanenc en un dia en què els de la Vall van jugar de locals davant la impossibilitat de jugar al seu pavelló amb motiu de la terra de remences. Un dels jugadors de l'equip masculí és l'Albert Grabulosa, que explica la duresa del tram final de temporada i alhora la clau dels bons resultats, 3 dies d'entrenament i comptar amb molts jugadors.
Entrenem 3 dies la setmana,
i això es nota. El que es nota molt perquè agafes uns hàbits que no s'agafen només entrenant un dia a la setmana, saps? I la sort que hem tingut és que això, que la gent ara ja puguem venir entre setmana i sempre érem 10, 11, 12 jugadors i això sol ja feia que la dinàmica fos molt bona.
I ara què? És la gran pregunta que es fa al Club Bàsquet Vall d'en Bas quan veu la primera catalana. Grabulosa diu que els més experimentats hauran de fer un pas endavant.
Sobretot els primers partits, saps que serà el mateix que l'any passat, saps? Els primers partits veurem un ritme molt diferent, gent molt més física ben preparada, i ens trobarem això, que haurem de... Els veteranos sí que s'haurà de donar com un impuls als més joves, saps? I la tranquil·litat...
El mateix Albert Grabulós ha explicat que té dubtes de seguir competint, però assegura que estarà vinculat al club. També ha dit als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que Pau Marguí continuarà sent l'entrenador de l'equip i la major part de la plantilla seguirà per afrontar la temporada a Primera Catalana. I dos apunts per tancar la carpeta esportiva referent a la Unió Esportiva Olot, un que hem conegut aquest mateix migdia. Ot Serrano no seguirà al conjunt olotí. Després de dues temporades, el migcampista barceloní conclou el seu vincle amb la Unió Esportiva Olot. Va disputar un total de 32 partits a la temporada de l'ascens a Segona Federació i aquest curs no ha pogut gaudir de tant protagonisme en 22 partits, 14 d'ells com a titular. Serrano va arribar fa dues temporades procedent del Sants i qui sí que es queda a la Unió Esportiva Olot és Jordi Manzano, que serà jugador del primer equip de la Unió Esportiva Olot la propera temporada. El jove migcampista, que fins ara formava part del filial al Sant Jaume de Llierca, estarà 100% en dinàmica de la plantilla de Pedro Dolera. Manzano ja va debutar aquesta temporada amb el primer equip al camp del Lleida Esportiu.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí el primer informatiu migdia d'estiu d'aquest dimecres 21 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.